Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Insinuar alguna cosa...
Espera't.
No, no va perquè, agradar.
Per fi, benvinguts, ja els tenim aquí. Quina il·lusió, per fi, poder que pugueu entrar al Barça Reservat. És un espai que fa molt temps que l'estem preparant, on podreu sentir informacions, us explicarem secrets del Barça, coses de mercat, o que sabem que us agrada molt. Ara sóc aquí amb el Xavi Hernández del diari Ara, parlant de la gira del Barça, que ara us explicarem alguna coseta amb xifres, però atenció avui també, perquè us explicarem detalls de la sortida de Mateu Alemany. Se n'ha parlat bastant, força, però... Per què acaba marxant Mateu Alemany? Qui pren la decisió i, sobretot, com s'ho pren Mateu Alemany? Hi ha alguna cosa que va fer que va ser el que determinant perquè Mateu Alemany marxés del Barça? Doncs us ho expliquem aquí, al Barça Reservat de seguida. Però, com us deia, estic parlant amb el Xavi Hernández i estic parlant d'un article que el titular el va escriure a l'agost d'aquest any, al diari Ara, gires multitudinàries, qui paga per fer vacances amb el Barça? A veure, és que el titular, Xavi, també una miqueta anaves allà a buscar.
És sucós.
Sí, això és atractiu.
Però al final és una pregunta que ens van fer més d'un.
Sí, no, tens raó, perquè jo era a la gira del Barça i tens raó que, home, cridava l'atenció que de cop i volta hi havia com molta gent allà i penses, però què està passant aquí? També era la meva primera gira que seguia amb el Barça, però deia, ostres, hi ha molta gent i aquestes preguntes també te les vas fer, tu.
Sí. Va ser una gira multitudinària, evidentment, jo ho vaig veure des de Barcelona, però
sí,
també ho vaig...
Les fotos, stories d'Instagram...
Molt Instagram, els protagonistes, els expedicionaris no se n'amagaven, directius, acompanyants, executius...
A veure, que això tampoc és un problema,
vull dir...
Però clar, tu preguntaves al Barça, però quanta gent va? I no et deien la xifra. Llavors tu quan preguntes i no et diuen la xifra, és que aquí passa alguna cosa. Jo crec que tot això costava que diguessin la informació.
Sí, jo vaig notar que hi havia rum-rum entre els socis respecte a si era ètic o si estava bé que tanta gent del Barça pugés al xàrter per anar als Estats Units en la situació econòmica que hi ha avui dia.
Clar, a veure, tu vas preguntar, la xifra concreta no la vas arribar a publicar, però ara sí que la tenim. Sabem quanta gent hi havia en aquesta expedició del Barça i, sobretot, quants acompanyants hi havia, que era el que més costava de saber.
A mi interessava saber quanta gent va pujar a l'avió, qui va viatjar sense pagar, qui ho va fer pagant i quants diners va pagar la gent que pagava. Al final, eren aquestes quatre preguntes. Sí. I va costar, Va costar molt.
La xifra, primer, els diners la deixem, ara l'expliquem, però la gent, quants acompanyants hi havia?
Hi havia 44.
Però, 44.
Però si vols, t'explico que aquesta informació la vaig rebre via Burofax.
Ah, sí? I sí, això?
Sí, perquè...
Mira com m'agrada qui entra ara aquí al Barça Reservat. Que bé, Oriol Domènech, mira que li ha costat. No volies entrar tu al Barça Reservat.
M'ha costat, sí.
M'ha costat, home, no. Però tu no podies faltar al Barça Reservat, perquè tu vens a explicar coses també aquí, no?
El que faci falta. Per tu el que faci falta.
Cosetes de Mercato, no?
Avui sí.
Ai, que bé, m'encanta. Atenció, cosetes de Mercato, perquè ens parlaràs d'algun jugador que està seguint al Barça? O d'alguns, en plural?
D'un.
D'un jugador... Bé, doncs ara parlarem.
I que el veurem aviat per aquí.
Ostres.
Oh, sí? Però no ha vestit el Barça. Bé, no siguis més. Acabem amb la gira del Barça, amb el Xavi, que estàvem dient, la xifra d'arribar per Burofax, que això ja sorprèn, no? Per què t'ho envia per Burofax al Barça?
Sí, perquè a la pregunta de quants acompanyants, en relació al nombre d'acompanyants, és a dir, el nombre de persones que no eren ni tècnics, ni directius, ni treballadors del club, doncs algunes fonts presents en aquest avió...
Sí.
Em deien que eren 100 persones, que eren al voltant de 100 persones. Llavors jo vaig intentar contrastar aquesta dada per la via oficial i la petició directament no va ser atesa. Literalment em van dir que aquesta informació era confidencial,
sí,
perquè el Barça era un club privat i no estava obligat a donar-la. Llavors no me la van desmentir.
No et van donar sí, el podria, detall.
Podrien haver-me desmentit la xifra i no ho van fer. Llavors jo vaig publicar les xifres que jo tenia a partir de les meves fonts. Llavors, després de publicar l'article, em va arribar un burofax del club, ara sí amb la xifra oficial, que són 44.
Això ho sumem a tot l'estaf i l'expedició normal, i en total quina xifra ens dona d'aquesta expedició?
Mira, hi ha el detall de són 44, dels quals 20 són familiars de directius, 4 amics de familiars de directius i 20 familiars de tècnics i jugadors. S'agraeix la transparència,
Està bé. Està bé. Et dic una cosa, a veure...
Arribi via Burofax,
segurament el problema és per el context econòmic del club. Si no, que viatgen a gira, jo entenc que durant l'any el Barça no permet viatjar als directius, i ja que són directius...
Hi ha un topall.
Hi ha 3 directius per viatge de Champions, i jo entenc que a final de temporada són directius que alguns posen molts diners, i deuen dir, doncs, escolta, a final si voleu venir a la gira, veniu. El tema és aquí i amb això ja acabem amb tu, amb aquesta qüestió de la gira, que és, jo crec, que la més sucosa, com deies, és els diners, que és el que ens preguntàvem. Quant paga, quant li costa el Barça? I la gent, els acompanyants, entenem que paguen.
Sí, el tema és que paguen uns diners, el tema és quan. Es va consultar això i va haver una mica de concert de violí per part d'alguna de les persones que hi anaven. El que sí que sabem és que hi ha un protocol que va fer Ferran Reverter de viatges i que diu que hi ha un preu ad hoc seguint el mateix criteri que en desplaçaments de vol charter a Europa. Aquesta xifra és de 275 euros per nit i persona. Llavors, multiplicant per dies de gira, surten més de 4.000 euros per acompanyant.
De fet, et dic una cosa. Mira, ara vaig a recuperar... No us ho puc ensenyar, perquè, evidentment, és confidencial, però hi ha una persona, tinc la xifra exacta, que ara la buscaré, de quan va pagar una de les persones per un acompanyant seu. És 4.860 euros, i ho tinc aquí, amb la transferència que va fer. 4.860 euros és el que va pagar una de les persones que ella anava pagada pel club, un dels directius, però que el seu acompanyant per aquest viatge pagava 4.860, que això més o menys és el que tu has dit, la quantitat, però clar, no és el total del viatge que li costa al club.
Són 44 acompanyants, 11 directius, 26 treballadors i 60 integrants del cos tècnic i del primer equip. Només pagaven els 44 acompanyants. Són 4.900 euros, més o menys, però el tema és que el viatge era més car,
clar,
perquè són hotels de primer nivell.
No, i als Estats Units també és molt car, i tot
Estats
és molt
Units,
car.
Als Estats Units, la inflació...
Al voltant de quant?
Al voltant d'11.000 euros. És el que costa tot el pack sencer.
Déu-n'hi-do. Això vol dir que el club assumeix, per la part dels acompanyants,
una mica
de
subvenció,
del viatge.
Una mica de subvenció.
Bé, doncs aquesta és una qüestió que anirem seguint. Anirem seguint perquè la gira van passar més cosetes. Jo crec que aquí al Barça Reservat us anirem explicant més cosetes de les que va passar aquí en aquesta gira. Això és una, el viatge. Ja us hem explicat el que costa i el que ha de pagar cada acompanyant i el que li costa al Barça, però he saludat l'Oriol Domènech, que està aquí escoltant també en aquest Barça Reservat, Oriol, perquè amb tu hem de parlar de mercat. Doncs has dit que vens a explicar un jugador que segueix al Barça, i aquí el Xavi també ha fet com, a veure, que has dit a més que aviat el tindrem per aquí, a veure què vols dir d'aquí, si no diguis encara el nom, És un jugador que quan l'ha seguit al Barça, des de quan el segueix?
Doncs mira, el primer partit que van a veure va ser el 7 de gener d'aquest any.
Fa uns 6-7 mesos, per tant, és relativament...
És un jugador molt jove, és un jugador que té 18 anys i que ha començat a explotar aquesta temporada, des del principi de la passada, i a partir del 7 de gener se'l va anar a veure una vegada.
Sí?
I va agradar, i se l'ha anat a veure dos cops més. En total se l'ha vist 3 vegades en directe. Al marge de partits que de diferents tècnics han vist en vídeo aquí a Barcelona.
No m'has dit la Lliga, encara on juga, no? Aquí, no. A la Lliga Espanyola?
No.
A Europa?
Sí.
Champions?
Sí.
I jove, De 18, quina posició?
18 anys.
18 anys.
En el seu origen era un interior. Sí. De fet, en el seu país el comparen amb Iniesta, però ara està jugant amb un equip que juga doble pivot, doncs un dels dos per davant de la defensa. Ha retreçat una mica la seva posició original.
I el Barça l'està seguint i encara no hem dit el nom, i han entrat Xavi Campos i el Bernat Soler perquè senten també Mercato, i aquí els tenim per saber comentar una miqueta. A veure si sabeu el nom que està dient l'Oriol. Impossible, amb les pistes que ha donat. Ha dit que és un jugador molt jove que està seguint el Barça, que juga de... És interior, però juga de mig centre.
El doble pivot.
És Champions.
És equip Champions.
I l'estan seguint des del gener. I que aviat el tindrem
abans,
per aquí.
Al començament he donat una bona pista, eh?
Ah, que aviat el tindrem per aquí. Això deu ser un rival de Champions al Barça. Digue'ns el nom.
Arthur Vermeeren, jugador de l'Anvers.
Ostres, a mi, jo he de ser sincera, no el tinc gaire controlat, aquest jugador, però si el Barça el té...
Dimarts el veurem, no?
Sí, quan jugui contra el Barça.
És titular, Uri?
Sí, titular indiscutible. Sí, l'any passat ja va ser una peça capdalt de l'Anvers, que va guanyar la Lliga i la Copa, aquest any guanya la Supercopa belga, i com et deia, el tècnic que el van a veure va ser el David Fernández, que és aquest tècnic que era una mica mà dreta del Mateu Alemany, que el van fitxar Mateu i Alemany i Jordi Purif l'estiu passat,
sí,
que venia de l'Sporting, però va destacar perquè va estar molts anys a l'Espanyol i al Madrid, i l'ha anat a veure dos cops més. I altres tècnics del club l'han vist en vídeos. Clar, aquí la curiositat és que ara Xavi, tant preparant el partit com en directe, el veurà de prop.
Doncs aquest és el nom, ens l'apuntem, perquè sempre que diu un nom... Ah, un moment, que m'estan trucant... Home, espera, que l'he d'agafar, Un moment... I mira, posaré l'altaveu, així.
Tinc més curiositats, si vols.
Ah, sí? Espera, no. Perquè el pots a l'altaveu. Javi, hola.
Hola, Laia, què tal?
Javi Miguel, a veure, que sóc el Barça Reservat i ara mateix, jo no sé, m'has trucat, no sabies que era el Barça Reservat, però no passa res, jo en directe t'agafo, cap problema, perquè et dic una cosa, és un lloc on estem explicant cosetes, que ara l'Oriol Domènech ens està explicant cosetes de Mercato, jo crec que un dia has de venir per aquí. Voldràs venir o no al Barça Reservat?
Si m'ho demanes tu, no puc dir que no. O sigui que...
A veure, per què em truques? Per què em truques? Què em vols dir? Què passa?
Trucava perquè volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
Ah, però un moment. És una cosa, un moment, perquè et tinc en altaveu. És una cosa que ho pot sentir tothom?
Sí.
Va, som-hi. Sí. De què és? A veure.
Doncs mira, el dimecres, no?, van tornar tots els internacionals a entrenar, no?
Del Barça, sí.
Del Barça, sí. Bueno, I més a Rafinha, tots estaven ja allà a l'entrenament. I clar, sí, tothom es va fer ressò del Gundogan, no? Que a veure què passava amb el Gundogan, les proves, sí, que al final...
Està tot ok.
Afortunadament, sí, afortunadament és només un cop i sí, en principi no hi haurà problemes perquè estigui el dissabte contra el Betis. Però... no només va haver unes proves amb el Gundogan, sinó que un altre jugador també...
Ai!
Sí, va, més que unes proves va haver una sorpresa dintre del club quan el van veure.
Qui és? A veure.
El Gavi.
Què li passa a Gavi? No ens
doncs el Gavi, recordeu que va anar a la selecció amb aquelles grapes aparatoses que va fer-se a l'orella... Sí. En el partit contra l'Osasuna, que va...
S'ha jugat amb casc, sí.
Exacte, va estar, ha jugat dues partits amb el casc i tal. I bueno, doncs quan va tornat, la sorpresa que han rebut allà en el club és veure que portava encara les grapes. No sé si creien aquests de la selecció que era un piercing o...
Però perquè ja li havien d'haver tret les grapes a la selecció. I per què no li van treure?
Perquè... No, bueno, és això que diuen, que bueno, com està bé, no el toquem. I millor que ho facin altres. I clar, van deixar, i clar, això... Quan l'han vist que portaven cara a les grapes, s'ha quedat una mica sorprès.
Clar, perquè si et passes de dies, és cert que aquestes coses es poden infectar.
Clar, ells creien que això hi haurien tret fa 4, 5, 6 dies, i quan l'han vist, doncs han tingut que...
Què fas amb les grapes, no?
Clar, treure les grapes ràpidament. Al final eren 4 grapes, o sigui que tampoc fos, no era tampoc una cosa molt aparatosa, però sí que s'han trobat una situació que no s'esperava.
Clar, que la selecció espanyola, vaja, que no s'han atrevit, ja han dit millor, això no ho toquem, que ho toquin al Barça.
Últimament la federació espanyola està molt de netejar-se les mans i si t'he vist no m'acuerdo i si he dit alguna cosa tampoc sé el que he dit. O sigui, estan en aquesta situació una mica en albis i que n'han vist això les orelles, la grapa, a veure si toquem algú i encara se li cau l'orella, jo què sé, no?
Doncs mira, ja l'esteu veient. És el Javi Miguel que fa això, truca i explica coses. Doncs escolta, en comptes de per telèfon, que ara ho hem fet així ràpid perquè m'has trucat, et convidem un dia. Jo vull que vinguis al Barça Reservat, d'acord, també? Ens expliquis cosetes.
Doncs ja em diràs el dia, perquè l'agenda, tu és la prioritat, ja ho saps.
Ah, ja. Quina barra. Sí, això, com que sap que estem amb altaveu, queda bé, però va. Escolta, Javi, ja ens veiem. Vinga.
Molt bé.
Adéu.
Ciao.
Ai, Miguel, les grapes de Gavi, que la selecció espanyola no l'hem volgut treure. Bé, doncs els metges del Barça ho han hagut de fer, perquè si no és cert que això s'infecta. Què em deies, Oriol,
dos jugador? Dos temes més de Vermeeren. Una és una curiositat.
Sí, jo m'estic apuntant.
Vermeeren o Vermeeren?
Vermeeren.
Vermeeren, com bueno. Vermaelen, però amb berra i una E.
Igual.
El primer dia que va anar al...
Rendiment immediat.
Al Vistaire del Barça, David Fernández, a veure el partit, que va ser aquest 7 de gener, que era amb Versgant. També hi havia els caps de scouting del Dortmund, del Mónaco i del West Ham.
Ah, sempre hi ha rivals.
I del West Ham, curiosament, era David Moyes Jr., que és el fill de David Moyes, que és l'entrenador del West Ham.
Si hi ha el Dortmund, per mi és fiable.
Ah, és fiable, però allà és complicat. Sí, però si hi ha més equips, sempre se'ns complica el tema.
I l'altre tema és els equips que més interessen han posat en el jugador, que ja han començat a parlar amb l'Anvers, perquè aquest jugador té contracte fins al 2026. El més possible és que surti traspassat ja a l'estiu que ve, i potser es queda un any cedit allà, però bueno, aquest any hi haurà moviment amb aquest jugador, i els més interessats són el United, el Liverpool, el Leipzig i l'Ajax. Aquests quatre són una mica els que el Barça haurà de competir per fitxar aquest jugador.
Difícilíssim, no? És bon senyal, perquè vols dir que aquest jugador llavors agrada dels grans.
Jo crec que serà un jugador que serà de 15-20 milions, no serà de més.
Ah, vols dir que entrar aquí sí que entrar al Barça pot arribar.
Mig centre, no?
Està jugant de mig centre, doble pivot. No sé amb quin, si canviarà una mica el dibuix Van Bommel la setmana que ve contra el Barça, però almenys jugant doble pivot i és un dels dos que juga per la banda de defensa.
Xavi ja ha demanat una alternativa a Oriol Romeu.
He demanat alternatives, però migcampistes és una de les posicions que més li interessa a Xavi Hernández, i aquí jo crec que Xavi Campos també vol parlar de Mercato i de, precisament d'aquesta posició.
De llistes de migcampistes, més que de Mercato. Oh. De jugadors que tenien apuntats a les llistes, que són migcampistes, per reforçar el Barça aquest estiu, i que es va fer cert seguiment, no sé si es continuarà fent cert seguiment de jugadors, de playmakers, que em sembla que li agradaria a Xavi Hernández.
Sí, els playmakers, és veritat. M'agrada molt. Fem aquesta llista de playmakers?
Sí, aviam, Bernardo Silva era l'escollit number one.
Home, tothom hauria escollit, jo crec.
Hi havia Lo Celso, que el Jaime Miguel sempre se'n referia, però després hi havia jugadors de perfil més baix, diríem, que formaven part d'aquesta llista que el cos tècnic doncs treballava i feia seguiment, i els tres, la veritat és que tenen com alguna cosa amb Bernardo Silva. Per exemple, els tres són esquerrans. Segur que n'hi ha més, en aquesta llista, però en traurem tres. Són tots tres esquerrans. Per mi el que més s'assembla és Rodri del Betis. Ah. Rodri del Betis, que és molt jove, esquerrà, petitó, que amb el Betis cada cop és més important, talentós, que va ser important amb la selecció espanyola sub-21, subcampiona d'Europa aquest passat estiu.
Va estar al Barça.
Va estar al Barça, és veritat, quan era molt jove. I és un jugador del perfil que agrada a Xavi i que han estat seguint. El segon, a mi també em recorda Bernardo Silva, tot i que físicament és molt diferent. Bryce Méndez, de la Real Societat, ex del Celta. D'acord? És més alt, més espigat, però també esquerrà per jugar entre línies. I el tercer, Ramon Terrats. Per mi és un perfil molt diferent. És més mig centre que mitja punta. Però l'any passat va anar a Villarreal a jugar al filial, es va trobar amb Quique Setién, que el coneixia del Sant Andreu, i s'hi va quedar, i va ser un dels jugadors revelació de la temporada del gener fins al juny. I ara és, no diré que indiscutible, però és un jugador important al Villarreal. Doncs Xavi també va estar seguint Ramon Terrats, que va fitxar pel Villarreal, perquè de fet era propietat del Girona, i que també va passar pel cap dels tècnics per reforçar el mig camp. Al final, ni Bernardo Silva, ni Lo Celso, ni Bryce, ni Rodri...
Ni Rodri, ni Ramon Terrats.
Joao Félix.
Us sorprèn algun d'aquests noms? Us ha sorprès aquesta llista, que Xavi hagi posat Rodri, Bryce Méndez o Ramon Terrats a la llista?
No, perquè hi va haver un moment on pràcticament qualsevol jugador que tingués unes característiques de migcampista d'aquest estil i que, a més, fos més o menys assequible, entrava en la llista. Recordo, sense anar més lluny, el nom de Sergi Darder, que també va...
Ah, també, cert. Va... No, que ho podíem afegir. És que, d'un dia, aquesta llista de migcampistes, clar...
Hi ha un denominador comú, que és Lliga Espanyola. Xavi segueix molt la Lliga Espanyola i li agrada aquest talent més de proximitat, diguem-ne.
Són una llista que, per tant, és una llista que tenia Mateu Alemany quan era al club.
Que segurament va treballar.
Treballava i que segur que es va interessar. És que dic això perquè de Mateu Alemany ara explicarem alguna coseta.
I Àlex Baena no està en aquesta llista.
Sí, és possible que sí, eh? Sí. O sigui, vaja.
És un altre jugador que quadraria una mica amb aquest perfil. Sí. Dic, ha sonat,
no?
També.
Unió d'aquesta llista que podríem fer. Mateu, a la mañana us explicarem cosetes de la seva sortida. Però tenim aquí el Bernat, i el Bernat és d'aquelles persones que, ara que entra aquí i es troba un Barça reservat, ell sempre es fa preguntes de tot, de tot. Li agrada molt. I quina pregunta et fas avui, a veure?
És que hi ha moltes preguntes a fer-se i sovint poques respostes, i a vegades arriben per burofax, no? Tant de bo arribessin més respostes.
Sí, si arriben per burofax, però arriben...
Mentre arribin, no?
Està molt bé.
No, jo la d'avui, la pregunta d'avui, no la consideraria una pregunta impertinent ni de corcó,
està bé.
És una pregunta que ens dona peu a explicar una cosa bastant curiosa d'aquesta temporada, que no sé si us heu fixat que les transmissions televisives hi ha novetats perquè parlen els entrenadors abans dels partits, per exemple, es fan entrevistes entre ells, parlen els jugadors quan acaben l'escalfament, fins i tot durant el descans, quan entren, quan surten, durant les pauses d'hidratació hem vist aquests micròfons i aquestes càmeres. Bé, totes aquestes opcions, totes aquestes novetats són propostes que la Lliga ha fet als clubs i que tenen recompensa. Hi ha un sistema de punts que, a mesura que tu vas accedint, per exemple, a que una càmera entri dins del vestidor, com en vam veure amb el cas de l'Atlètic Club de Bilbao, se'ls va veure resant un pare nostre. Bé, doncs tot això va sumant punts i els clubs poden anar acceptant totes aquestes condicions, totes aquestes opcions que els dona la Lliga, i com més punts assumis al final de temporada, doncs tindràs la possibilitat de guanyar més calés. Hi ha hagut un club que ha dit que no a tot, que és el Real Madrid. El Madrid no fa res. Atenció, perquè això...
Amb la Lliga no col·labora gaire.
No, però és que això li pot comportar una pèrdua d'ingressos que m'han comentat que gira al voltant d'uns 8 milions d'euros, eh?
Són molts diners. Són molts diners.
Home, jo et dic una cosa, amb la situació del Barça jo ho acceptaria, no sé, tot, però pràcticament tot, eh? Jo ho entenc, això.
I jo em pregunto, i el Barça què fa? Heu vist el que fa? Home, abans, quan el Barça jugava un partit, a la prèvia no parlava Xavi. Aquesta temporada està parlant Xavi. Hem vist a parlar a Pedri al final o al
descans.
Hem vist micròfons en la pausa de hidratació. Sí. No hem vist càmeres al vestidor, això encara no. Però el Barça ha dit que pràcticament sí a tot, perquè és evident que no hi ha la possibilitat de renunciar a ni un euro. I per tant, doncs em pregunto si fins i tot des del club li han dit a Xavi, escolta, Xavi, ens has de donar un cop de mà, has de parlar abans dels partits, has de permetre els micròfons i has de permetre que els jugadors parlin en el descans. I Xavi, segurament, i això ja no ho sé, per això m'ho pregunto, que és home de club, ha dit que sí, i per tant el Barça podrà, gràcies a aquesta generositat, que normalment no la tenen els clubs grans, ingressar alguns calerons més a final de temporada.
Doncs jo ho entenc, i segur que el Barça li ha dit, i segur que Xavi ha dit que sí, perquè de fet, a més, Xavi, és bastant partidari que els jugadors parlin més i s'exposin més, no només ell.
Per I els tant, àrbitres.
I els àrbitres també, però els jugadors sobretot els demana que parlin més, per tant jo crec que Xavi haurà dit que sí ràpidament i m'escolta, si ingresses gairebé 8 milions doncs bastant bé, no?
Home, i tant. El Barça no ingressarà tant perquè, insisteixo,
no sabia que eren tants diners. Bé, 5 milions, 5 milions.
Però, home, pot donar calés, sí.
Jo ho trobo interessant. Doncs, escolta, ha arribat el moment d'una de les coses que dèiem a l'inici, explicar aquesta sortida de Mateu Alemany.
Mateu,
què passa amb Mateu? A veure, hi ha coses que segurament no sorprendrà, no? Per què marxa Mateu Alemany? Doncs podríem fer un titular i un resum. Mateu Alemany marxa per una incompatibilitat professional amb Deco, i jo crec que això no sorprèn ningú, perquè és el que es coneix, que dos galls en un mateix galliner no hi poden ser o no acaba bé.
No sé si ho havia dit tan clar algú, no?
No sé, però vaja, jo crec que el resum, després de tota la informació, i ara us ho explicarem, jo crec que seria així, perquè Mateu Alemany té una manera de treballar que no lliga gaire amb el concepte, diríem, de negoci familiar de Joan Laporta. Ell ja últimament no es trobava còmode amb aquesta manera de gestionar esportivament, segurament una manera més presidencialista, que tot passa per Joan Laporta, no perquè es porti malament, amb Joan Laporta es porta perfectament, però són maneres de treballar diferents. I és per això que quan apareix l'opció de l'Aston Villa, que li donen l'oportunitat de tu seràs l'arquitecte únic i el que manarà, ell diu, doncs jo vull fer aquest pas. I és per això que ell diu al Barça i a Joan Laporta, escolta, jo vull tenir aquesta experiència. Joan Laporta li diu, queda't, sisplau, al final diu jo marxo, i ell marxa. És quan fan aquell comunicat primer que marxa Mateu Alemany. Ell marxa a Birmingham, a la ciutat, ja ho diré bé, ho podeu dir bé?
Birmingham.
Gràcies. Doncs marxa allà per conèixer el projecte de primera mà de l'Aston Villa. Què passa? Que quan arriba allà, clar, es troba amb un club que se n'adona que, diríem, juga a una altra divisió, de moment, pel que fa al mercat. És un club que té un pressupost de 300 milions, li diuen, i clar, això a l'hora de fitxar d'entrada ja Mateu Alemany veu que és bastant diferent, que no pots accedir de moment als jugadors que pot accedir al Barça, per molt que tu estiguis en condicions econòmiques molt dolentes. Això barrejat ens expliquen amb un aspecte emocional, que és que just és el context en què el Barça doncs està, és campió de la Lliga, o acaba de ser, o estava a punt de ser campió de la Lliga, li fan repensar-s'ho a Mateu Alemany.
Saps que tinc bona memòria?
Sí.
Perquè t'afegiré que el Carles Domènech en una TDT va explicar que un altre dels motius, a banda dels que expliques, és que quan va arribar a Birmingham es va trobar que Unai Emery també volia dir la seva entorn als fitxatges, i aquí van topar i va dir marxa.
Va dir, si m'he de trobar el mateix que m'estic trobant al Barça, doncs potser me'n vaig al Barça. És cert que això ho va explicar el Carles Domènech. Doncs bé, ell torna. I aquí què passa? Que torna, i quan torna es troba que Deco ja estava dins de l'àrea esportiva, perquè ja havia triat, el Barça havia fet la feina, i ja feia dies que Joan Laporta volia Deco, una persona de futbol, per fer contrapunt a Xavi, una mica, que tingués autoritat, futbolísticament parlant, i que pogués parlar i dir-li les coses també a Xavi. Molt bé, es troben a Deco, què passa? Que creuen que aquest tàndem pot funcionar, perquè es pensen que més o menys, i sobretot Mateu Alemany es pensa, bé, com fins ara he treballat amb Cruyff. Li diuen a Mateu Alemany, però des del Barça, Deco serà qui tindrà tota la gestió esportiva i tu encarrega't més d'una gestió, senzillament, de tots els fitxatges. Ara bé, això diríem que Mateu Alemany no ho acaba ni de fer o potser d'acceptar, senzillament perquè ell segueix fent la seva feina, que és té molt contacte amb els agents dels jugadors, ell segueix fent reunions amb els agents, com havia fet fins ara, i hi ha una reunió especialment que té amb els agents de Foix, del Villarreal, que aquí és quan algú del club diu això no pot ser, perquè evidentment no agrada a Deco que segueixi fent això i veuen que això és insostenible.
És lateral dret, no, Foyt?
Sí, Foyt és lateral dret. Real, sí.
El Barça que ha fitxat al final de lateral.
Cancelo, que era l'opció que volia Deco.
I quin altre nom va sonar?
Fresneda.
Fresneda.
Ah. I qui portava Fresneda?
Té relació amb l'agència de representació del fill de la Porta.
Molt bé.
Però finalment no va arribar, mm-hmm. Fresneda.
Ha anat a Portugal.
Sí. Doncs bé, Cancelo era l'opció de Deco, Mateu Alemany es va reunir amb els agents de Foyt i això no va agradar. I què va passar? Que en aquell moment és quan una persona important del Barça, externa, que no està dins del club, però molt propera al president...
Assessor, no?
Assessor. Li fa veure al president que això no sortirà bé. Li ofereixen a Mateu Alemany l'opció de ser, escolta, ens ajudes molt amb la Lliga, queda't amb un rol més institucional de relacions amb la Lliga.
Contragueño.
Una mica, però sobretot amb molta relació amb la Lliga, perquè és cert que Mateu Alemany amb Tebas i la Lliga ho controla tot perfectament. I aquí Mateu Alemany diu, escolta, no, perquè jo tinc nivell per fer unes altres coses, no només això. I això no ho accepta. I és quan, direm aquesta persona, perquè tothom ho sap que és molt propera a Joan Laporta, Echevarría, en un moment li diu a Joan Laporta, això no et sortirà bé, per tant, has de triar Deco o Mateu Alemany. I la tria estava feta des de feia temps per Joan Laporta, la seva aposta era Deco, i així va ser, així ho van comunicar. Després ens diuen que tot ha estat més natural, d'una forma més natural del que sembla, però el cas és aquest. El motiu final de la sortida de Mateu va ser aquest, es va produir amb aquest incident, amb aquesta reunió, sobretot, amb els agents de Villarreal, on van veure això, no podrà anar bé, i a partir d'aquí, Deco és qui s'ha quedat com a director esportiu, Mateu Alemany, ara mateix no sabem què farà, hi ha opcions obertes, Mateu Alemany, no sé.
Federació Espanyola.
Per exemple, igual. Podria acabar la Federació Espanyola.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, t'esperem la setmana que ve.